Guia d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a un nou episodi de Guia d'Orquestra. En l'edició d'avui comentarem el concert que l'OBC, dirigida per Jan Willem de Vrient, ofereix aquest cap de setmana amb aquestes obres al programa. Moviment de concert per a piano i orquestra en fa menor de Clara Wieg Schumann i concert per a piano i orquestra número 21 en do major de Wolfgang Amadeus Mozart, les dues amb Hannes Minar al piano. I també la sinfonia número 3 escocesa de Félix Mendelssohn. Ens acompanya un dia més el professor d'harmonia Víctor Soler. Víctor, benvingut a aquest nou episodi de Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies, Raimon.
Bé, de quina d'aquestes obres ens parles avui, Víctor?
Avui parlarem del concert per piano número 21 de Mozart i, com fem de vegades, canviarem l'ordre dels moviments.
I quin serà el fil conductor del programa?
Mira, avui, en lloc de dir-ho al principi, com fem sempre, prefereixo començar i ja anirà sortint.
Misteri, eh? Sí. Bé, d'acord. Deies que no començaries pel principi.
No, ja veus que avui ho fem tot al revés i començarem pel segon moviment. Aquí tenim el primer tema, que està estructurat clarament en forma de pregunta i resposta, just després d'aquesta introducció breu. Pregunta. I resposta. Si ens fixem en les primeres notes del tema, veurem que Mozart havia fet el mateix en altres ocasions. Primeres notes d'aquest tema. En un duet de pianos. I també en una ària.
El caràcter és diferent, però es veu que és el mateix principi, eh?
Sí, sí.
I això, Víctor, ho podem considerar com autocites?
No vull contestar ara, eh? Ho veurem més endavant. Si d'aquest principi del tema del concert ni traiem les notes que no són essencials, els ornaments, passaríem d'això a simplement això.
Que això és un arpegi, no?
Exacte, i Mozart té molts principis de temes basats exactament en aquest arpegi, eh? Fixa't, concert per piano número 27. Quartet número 23. Quartet número 21. Sonata per piano número 12. I la sonata número 16.
Estic una mica parat, eh? Perquè què és això? És reciclatge? És dir, falta d'imaginació per començar un tema? Com ho podríem dir, això?
I pensa que només n'he fet una tria, eh? N'hi ha molts més, així. Fixa't que es tracta, però, només del principi dels temes.
No, clar, perquè després la continuació sempre és diferent.
Exacte, i la clau de tot això la trobem en la mateixa introducció d'aquest segon moviment.
A veure, francament, no hi sé veure res d'especial, eh? Simplement és l'acompanyament que comença abans del tema.
Sí, però si ens fixem en el que fan els violins i les violes, tenim això.
Sí, sí. Eh?
Però si toquem aquestes notes que sonen juntes, les toquem una darrere l'altra, tenim... Que és precisament el que fan els violoncels i els contrabaixos.
Per tant, és a dir, que els violins i les violes fan l'acord placat i els baixos el fan arpegiat.
Ah, això mateix. I aquest arpegi és la base del tema, perquè és com una precita del tema que els violins fan, clar, lògicament, en un registre més agut, amb notes més llargues i amb aquells ornaments.
Clar, em sembla que ja sé per on vas. És a dir, la melodia surt de l'harmonia. És a dir, és l'acord cantat, per dir-ho d'alguna manera, no?
Ni més ni menys, és pura harmonia cantada. Aleshores, com que el primer acord que sentim en una peça qualsevol ens sona com l'acord més important...
Home, no n'hi ha cap més, de moment, no?
Clar, per tant, el compositor juga amb aquestes tres notes a l'acompanyament i molt sovint construeix la melodia també a partir d'aquestes notes de l'acord principal.
Però que són notes que també apareixen a l'escala, no?
Sí, sí, per exemple, en aquest cas tenim que és una escala de fa major... I aquestes notes de l'acord principal, de l'acord de fa major, són la primera, la tercera i la cinquena notes de l'escala. Si anem 1, 2, 3, 4, 5, doncs la primera, la tercera i la cinquena, si les toquem juntes, tenim aquest acord. Si les toquem una darrere l'altra, tenim la melodia.
Clar, i per això hi ha tantes melodies que comencen així.
Sí, tant si ens fixem en melodies de Mozart, com hem fet ara, com melodies de qualsevol altre autor, sobretot d'aquesta època.
Per tant, no és ben bé que l'autor, Mozart en aquest cas, s'autociti o s'autoplagi... Si...
No, seria com dir que un escriptor s'autocita perquè comença una frase amb un article o amb una proposició determinada que ja ha fet servir anteriorment. És lògic començar així, perquè el mateix llenguatge, la llengua o la música, ja t'hi porten. A més, és una manera de començar que, clar, estableix molt clarament quina és la nota més important i quin és l'acord més important.
Tota la vegada.
Sí, i aquest acord més important és el que al final ens dona la sensació de conclusivitat.
Poca broma, per tant, eh?
Exacte. I després de fixar-nos en el principi d'aquest tema, el que farem ara és fixar-nos en el seu final. Si ens fixem en el baix d'aquest tema, tenim això. Les notes essencials d'aquesta línia de baix són les que coincideixen amb la pulsació important, Per tant, seria... Tornem-ho a sentir en el disc i ho remarco amb el piano. I ara sentirem alguns finals iguals, només una petitíssima mostra d'algunes de les seves òperes, perquè no acabaríem mai si volguéssim aparcar-los tots, Com que la línia del baix no és tan evident com la de la melodia, la subratllaré cantant o amb el piano, que queda una mica lleig, però és perquè se senti més clarament que tots aquests finals són iguals, Comencem amb un cor de les Noces de Fígaro. Atenció. Canzoneta solària. Ària de la Susana. No acaba bé, ho torno a fer. I acabem amb un exemple de la flauta màgica.
Clar, em sembla que ja sé per on vas, Víctor. És a dir, Mozart utilitza sovint principis i finals, que són molt habituals. No es tracta de còpia, per dir-ho així. No es tracta de cap còpia, sinó que és... l'estil de l'època, que és així.
Sí, aquesta és la qüestió. El classicisme musical és així. Hi ha unes fórmules determinades que funcionen bé en moments concrets.
Com ara principis i finals.
Sí, i que tothom utilitza, no només Mozart, i no passa res, forma part de l'estil. De fet, el mateix passa amb un altre recurs propi, sobretot dels desenvolupaments del classicisme, i especialment de Mozart, com un tipus de progressió molt determinada com la que podem sentir en el desenvolupament d'aquest segon moviment.
No, és una progressió descendent que és veritat que a mi és molt familiar, eh? Com si l'hagués sentit moltes vegades.
Sí, sí, és que l'has sentit moltes vegades. Eh? Sí.
Més aquest... enllà del concert, vull dir. Eh?
Sí, 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 amb moltes obres. A més d'aquesta línia descendent que va marcant la progressió de manera molt clara, hi ha una altra característica d'aquesta progressió. El que passa és que en aquest exemple queda un pèl amagada. Eh? Ho toco amb el piano, reforçant el que vull que s'entengui clarament.
Saps quina imatge em ve, Víctor?
A veure.
Aquella filera de fitxes de dòmino, que en toques una i pum, 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 pum,
exacte,
pum,
sí,
pum,
sí.
Totes, no?
Sí, sí, és bona imatge, perquè fixa't, aquí tenim els baixos, pom, 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 pom.
Exacte,
ja la veus, seguir, no? I podríem anar seguint, podríem anar seguint.
Eh? Ad infinitum, eh?
Sí, 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 sí. I això ho podem trobar en moltíssimes altres peces de Mozart i d'altres de compositors del classicisme, que de fet això ho van prendre dels barrocs.
Que els barrocs eren els reis de les
progressions,
no?
Exacte, però escoltem unes altres obres del mateix Mozart. Comencem pel concert per piano número 17. O la sinfonia número 25. O la sinfonia número 38.
No, Víctor, és claríssim, eh?
Sí, de vegades hi ha més peces de dòmino que cauen, de vegades menys, però ja veus que el color és sempre més o menys el mateix.
Mm-hmm. Escoltem sencer el moviment?
Quan vulguis.
Doncs vinga, és l'Andante, segon moviment del concert per piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió que en fan Maria Joao Pires, al piano acompanyada per l'orquestra Gulbenkian sota la direcció de Theodor Guschelbauer. Maria Joao Pires, piano i l'orquestra Gulbenkian, que dirigia Theodor Guschelbauer, acaben d'interpretar el segon moviment del concert per piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Víctor, continuem ara amb el primer moviment?
Sí, i continuarem amb el mateix tema, però ara amb l'afegit que en les comparacions ens basarem no només en altres obres de Mozart, sinó també amb aquesta, amb el segon moviment que ja hem escoltat.
Fantàstic.
Escoltem com comença el primer moviment. I comparem-lo ara amb altres principis d'obres de Mozart. Tornem a sentir el principi d'aquest concert. Ara un trio amb piano. La petita serenata nocturna. O una ària.
Bueno, és sorprenent tot això, eh?
Sí, sí.
Vull dir, aquests principis estan semblants, eh? Mm. Però, clar, suposo que la raó deu ser més o menys la mateixa que la d'abans, no?
Sí, fixa't, si toquem a càmera lenta al principi del tema, tenim això. Si ens quedem amb les primeres notes...
Clar, que això també és un arpegi, no?
Sí, l'ordre de les notes és diferent, eh? Si abans teníem la primera, la tercera i la cinquena, ara tenim la primera, la cinquena greu, la primera i la tercera, eh? Però,
vaja. Però l'essència és la mateixa, eh?
Sí, sí. Passem ara al segon tema, estructurat en forma de pregunta i resposta, que també, com ja hem dit, és una manera molt pròpia del classicisme de construir temes. I la resposta... Si ens fixem en el principi d'aquest segon tema, de fet, les notes essencials són... Hi ha aquí una nota de pas, eh? Però les notes essencials són això.
Sí, sí, per tant, també és l'arpegi, però en sentit descendent.
Exacte,
no?
Sí, sí, sí.
I per tant, també trobaríem exemples similars.
Sí, però en aquest cas no es tracta ja d'un exemple semblant, sinó d'un exemple pràcticament igual com el que trobem en el concert per trompa número 3. Eh? Escoltem-los un darrere l'altre, recordem el del concert per piano... i el del concert de trompa.
Ostres, no? Això sí que sembla una autocita, no?
Home, podria ser, perquè més són obres de la mateixa època. Però jo penso que si Mozart hagués volgut reaprofitar el tema d'una obra a una altra, ja l'hagués fet tot igual, eh? Perquè el principi és clavat, però només s'assembla al principi, eh? Aquesta primera idea. Després les continuacions són totalment diferents.
Uh-huh.
Fixa't que en el concert per piano fa el mateix motiu però variat en la continuació, mentre que en el concert de trompa és totalment diferent, eh? Tornem a escoltar. Fixa't aquí, eh? Motiu variat. Ahir en el concert per trompa. La continuació. No té res a veure.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Potser tens raó.
Hi ha un altre cas semblant. Hi ha un passatge que no en podem dir que sigui un tema a tema, perquè només apareix una vegada, però que segur que et recordarà un altre tema famós de Mozart.
A veure... Sí, és la sinfonia número 40, no?
Exacte.
No, si sembla molt, eh?
Sí, però aquí hi ha un detall interessant. La sinfonia és posterior a aquest concert.
Ostres. Eh?
Per tant, no seria una cita d'un tema famós perquè encara no existia. I aquest fragment del concert, de fet, com ara dèiem, no arriba ni a ser ben bé un tema. Per tant, segurament Mozart, al cap de 3 anys, que és el temps que es porten aquestes dues obres, amb el ritme compositiu que portava, dubto que el pugui recordar, eh? A més, es tracta d'una d'aquestes figures musicals que tenen nom, que eren un lloc comú, eh? És la Llàgrima de Mannheim.
Que em sembla que n'hem parlat alguna vegada, eh? En el
sí,
programa.
Sí, sí.
Per tant, diríem, era un motiu que surava l'ambient, per dir-ho així.
Sí, no era de ningú i, per tant, era de tothom. Però tornem al segon tema, el que s'assemblava al del concert per trompa, perquè ens hem fixat en el seu principi, però no en el seu final. Hem dit que estava construït en forma de pregunta i resposta, per tant, escoltem la resposta i fixem-nos en el seu final.
Clar, un final bastant típic, no?
Sí, però si ens fixem en el que fa la línia greu, de seguida ho reconeixeràs. Sentim el final final i ho subratllo amb el piano de l'estudi.
Sí, com el final del tema del segon moviment.
Exacte, perquè és...
Exacte.
Ja, aquell final que hem vist. I en aquest moviment també tenim passatges amb la progressió aquella que has dit allò de les fitxes de dòmino que van caient, eh?
Però unes fitxes que cauen totes a distàncies diferents, diríem, eh? Estan situades...
Sí, van caient pim, pam, pam...
Sí, sí, a vegades cauen més ràpid, diríem,
sí,
estan més juntes.
Sí.
No, escolta, molt clar, Víctor, et sembla que soltem sencer aquest moviment?
Quan vulguis.
Doncs vinga, després de comprovar com els dos temes d'aquest moviment també estan basats en l'arpegi, de veure com el final del segon tema s'assembla al final del tema del segon moviment i de clarificar que el desenvolupament utilitza la mateixa progressió que veiem en el moviment que hem vist en el moviment anterior... Escoltem sencer aquest Allegro Maestoso, primer moviment del concert per a piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió que en fan Maria Joao Pires i l'orquestra Gulbenkian que dirigeix Theodor Guschelbauer. Maria João Pires i l'orquestra Gulbenkian, dirigits per Theodor Guschelbauer, acaben d'interpretar el primer moviment del concert per piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Víctor, veig que ens queda l'últim moviment i normalment hi arribem gairebé sense temps, però avui tenim una mica més de marge.
Sí, i està bé que no ens haguem allargat massa amb els moviments anteriors, perquè en aquest tercer moviment hi ha molta teca, sobretot en relacions amb els moviments anteriors. És un moviment molt viu i si ens fixem en el primer tema veiem que té una estructura clara de pregunta-resposta.
Que ja hem comentat que és molt típica del classicisme.
Ah, exacte. Pregunta. Resposta. I ara repeteix. Si ens fixem en el principi del tema, veurem que això mateix ja apareixia com a principi de la continuació del primer tema en el primer moviment. Principi del tercer moviment i el primer moviment.
És el mateix.
Sí, i molt semblant a la línia de baix que hem vist que utilitzava per fer els finals. Si traiem el cromatisme i afegim al final, i és el mateix.
Tot queda a casa.
Sí, sí, sí. Més relacions entre moviments. La textura més habitual en el classicisme és la de melodia amb acompanyament.
La melodia sempre en primer pla i l'acompanyament al fons.
Sí, però de vegades els compositors, per reforçar un passatge d'una manera especial, trenquen aquesta textura i tots els instruments fan el mateix a l'uníson. Aquests passatges a l'uníson poden tenir diverses funcions dins una peça. Sempre criden l'atenció perquè no són gaire habituals i els compositors els fan servir, per exemple, per rematar un tema. I qualsevol cosa funciona, com en aquests casos que hi ha unes simples escales sense cap intenció de buscar cap mena d'originalitat. I tant en el primer moviment com en el tercer, Mozart utilitza aquest recurs per acabar el primer tema. Final del primer tema del primer moviment. Final del tema del tercer moviment. I segon tema.
Sí, 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 és el mateix recurs utilitzat en moments equivalents.
Sí, i t'has fixat en com començava el segon tema?
Era un arpegi, no?
Sí, el mateix que el del segon moviment, recordem-lo. I segon tema del tercer moviment. Clar, aquí no podem descartar que Mozart fos realment conscient que estava començant aquest tema de la mateixa manera que ho feia en el segon moviment. Però, com dèiem abans, això és tan habitual que també podria ser casualitat. Abans hem comprovat les relacions entre dos fragments que servien per tancar un tema.
Amb aquells unísons.
Sí, aquests fragments que fan de tancament, o sigui, les codes, són un terreny molt abonat per trobar relacions entre codes de diferents obres, o en aquest cas de diferents moviments de la mateixa obra. Fixa't entre aquestes dues codes que, a més, semblen també que no tenen un final clar allà on l'esperaríem, sinó que s'acaben convertint en petites transicions cap al tema següent.
Espera un moment, però les codes no són el final del moviment?
A veure, les més importants sí, però cada secció d'un moviment pot tenir la seva petita coda, que de vegades, com passa aquí, en lloc de tenir un final clar, l'evita i per enllaçar millor amb la continuació. Primer moviment. No acaba, es converteix en transició. Tema següent. Anem a la del tercer moviment. Transició i tema segon. Però si ens fixem només en les codes, veuràs que són molt semblants. Primer moviment. Tercer moviment.
No, totalment intercanviables, no?
Sí, de fet, aquesta broma ja la vam fer una vegada al guia d'orquestra. Un dia vaig enganxar la coda d'una peça en la d'una altra, fent-te creure que era la coda original.
I que em vaig empassar.
Sí, però esclar, és que és lògic, perquè aquests passatges, com ara deia, són totalment intercanviables en el classicisme, perquè els compositors ho consideraven com material de construcció, i aquí no calia ser ni massa original ni massa innovadors.
Clar, havien de complir la seva funció sense més pretensions.
Ni més ni menys. I un altre moment de les peces que sol ser bastant intercanviable també és aquell passatge passatge on ja notem que el tema principal està a punt de tornar, però el compositor ho allarga una mica més del compte. Sovint simplement hi ha escales amunt i avall o ornaments simples per anar creant la tensió necessària, com passa abans de la tornada del tema del primer moviment. Com ho allarga, eh?
Sí.
I el tema. Passem al fragment equivalent del tercer moviment. Aquí no ho allarga tant com abans, i ja tenim el tema aquí.
Clar, realment són fragments molt semblants, sobretot perquè notem que tenen el mateix objectiu.
Sí, són aquí per complir una funció molt determinada, que és la de preparar-nos per la tornada del tema, i això fa que siguin realment molt semblants. I, per anar acabant el programa, veurem una altra relació molt clara entre aquests dos moviments, en un fragment on Mozart simplement vol allargar-se una mica i fa el mateix gir de caràcter arabesc. Primer moviment. Tercer moviment. I per acabar, com no podia ser d'una altra manera, un altre exemple en aquest tercer moviment de la progressió de les fitxes de dòmino.
Que n'hi ha els tres moviments, per tant.
Sí, que això ja no seria tan habitual, eh? Atenció, que va molt ràpid.
Sí, no podia faltar.
Sí.
Víctor, estic aclaparat per tot aquest devessall de comparacions, primer entre aquest concert i altres obres de Mozart, i ara entre diversos fragments d'aquest concert. Com a conclusió, potser estaria bé que ens fessis una mica de resum del més important que hem anat comentant.
Sí, jo crec que hi ha dos temes clau. En primer lloc, l'estil clàssic, com tots els estils, es forja a partir d'una sèrie de llocs comuns, a partir d'un conjunt de recursos i procediments que en alguns casos són pràcticament fórmules, com ara dèiem, intercanviables entre obres diferents. Clar, això passa en tots els estils, perquè és precisament aquest material comú, aquests procediments compartits, el que fa que puguem parlar d'un estil concret.
Clar.
El que també és veritat és que el classicisme musical és especialment clar en aquest sentit. Segurament en altres estils els recursos compartits evidentment també hi són, però potser estan una mica més amagats.
És a dir, que és més fàcil trobar aquests exemples tan semblants parlant del classicisme que, per exemple, parlant del romanticisme o de l'impressionisme.
Segur que sí. O com a mínim la semblança es veu molt més clarament. És molt més fàcil de notar-la i de fer-la notar.
D'acord. Deies que hi havia dos punts claus. El segon, quin seria?
Sí, el segon és la influència de l'harmonia en la melodia. Ja hem vist com molts d'aquests temes que ara sentíem estan basats en l'arpegi.
Sí.
És a dir, que l'arpegi és l'esquelet de molts temes, que podríem dir la majoria dels temes del classicisme. El que passa és que de vegades aquest esquelet està més vestit amb notes ornamentals i de vegades es presenta sense ornaments, quedant clarament a la vista.
No està clar. Què et sembla? Escoltem sencer aquest últim moviment, doncs?
Quan vulguis.
Vinga, doncs, és Allegro vivace assai, tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart, i el sentim en la versió de la pianista Maria Joao Pires i l'orquestra Gulbenkian, que dirigeix Theodor Guschelbauer. eren Maria João Pires i l'orquestra Gulbenkian, dirigits per Theodor Guschelbauer, interpretant el tercer moviment del concert per piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Víctor, som al final del programa, ara sí. Gràcies per haver vingut, gràcies pels comentaris sempre tan interessants i enriquidors.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al nostre tècnic, en Pau Blasi, i gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Això ha estat...
Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Pau Blasi. Realització, Raimon Colomer.